Sí. Bon dia, benvinguts amb una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa Falset Massà, que, com sabeu, doncs, cada setmana durant aquest any us acompanyarà per posar-vos al dia de la informació del camp, de la informació de la cooperativa i per conèixer doncs, la gent que hi ha darrere dels vins de la nostra comarca, de la comarca del Priorat. Sense més dilació, comencem el programa d'avui.
Lo sumari.
Activitats de la cooperativa a l'Espai La Cooperativa al Dia. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i parlarem de l'Assemblea de Socis i la Taula Rodona posterior. Sabrem qui s'amaga darrere del vi Pascona Selecció i el tastarem en directe. Seguirem fent l'anecdotari amb Jaume Teixidor. La Ruth Toyano entrevistarà a la Marta Rodríguez Peribáñez a l'Espai L'Ètim en Viu. A les rondalles del vi presentarem l'Ètim 100 de la cooperativa. I acabarem explorant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs, entrem en matèria, doncs, i comencem amb la cooperativa al dia.
La cooperativa al dia, a Iona Colom.
La Déu Montsant torna a ser present a la Fira Salou Sabó. Aquest cap de setmana, així doncs, la Déu Montsant, que enguany celebra el seu 10è aniversari, ofereix un tast en el que s'hi degustaran tres vins. Els dos primers seran genèrics de Montsant i el tercer el posarà la cooperativa Falset Marçà, a qui la DO ha convidat per estar present al tast en motiu del centenari. El vi serà el Castell de Falset i serà presentat per l'enòleg del celler Jordi Alonso, que dirigirà el tast. Recordem que segueixen en marxa les visites teatralitzades al celler cooperatiu amb la companyia de teatre Napbuf, que a més tots els visitants marxaran amb una botella de vi de regal. El 26 de març comença l'alimentària, així que la cooperativa ja està preparant el seu stand. Una de les novetats d'aquest any serà el meridatge amb xocolata i la presentació del vi del centenari. Per últim, tornar a felicitar la cooperativa pels guardons que ens han donat a l'Ètim Esparver 2006 i a l'Ètim Negre 2009, al concurs Berlin Gold, tal com s'ha explicat en l'informatiu anterior.
Bé, doncs, ara que ja coneixem millor les últimes novetats pel que fa a les notícies de la cooperativa, anem cap al tros a veure què passa aquesta setmana.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, doncs, el tros, el que està passant aquests dies és que continuï tenint molta set, i cada vegada més risc de foc al voltant de les vinyes i en aquest moment que s'està cremant la brossa de l'oliver. Per tant, el Departament d'Agricultura està insistint i alertant dels riscos de l'increment del perill d'incendis forestals. Així que, ja ho sabeu, no cal donar explicacions, tothom que posi el màxim de cuidado, perquè si no, mos la juguem. Un altre comunicat que ens arriba des del Departament d'Agricultura és que s'ha obert una línia d'ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries. Aquesta línia de crèdit està bonificada per un valor de 30 milions d'euros per aportar liquiditat. I aquesta nova línia de préstec està dirigida a aquelles explotacions agràries o ramaderes que estan passant dificultats per diferents causes, siguin de tipus climàtic o per la crisi de preus. Més informació es podeu dirigir a les oficines del Departament d'Agricultura. I bé, en aquest cas, no anem al tros, sinó que anem als propietaris del tros, doncs, en certa manera, els pagesos, socis i no socis, no? El proper divendres, dia 23, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset i a les 7 de la tarda, hi haurà l'Assemblea General Ordinària de Comptes i de Balanços. Molta gent, quan sent parlar d'aquesta assemblea, arrua una miqueta el nas, és pesada, aquí, allà, però que és un moment molt important perquè el soci conegui el desenvolupament financer de la seva empresa. Per tant, és important que tots insisteixin. Hi ha un factor enguany una miqueta més interessant perquè hi ha els socis. La junta serà entre 7 i 8 i a partir de les 8 i amb motiu del centenari farem una taula redona. Bé, de què es tractarà? Coincidint amb la celebració del centenari i tenint en compte el debat obert al voltant del model econòmic i social, volem palesar que el model cooperatiu pel que van optar els nostres avantpassats té avui en dia més sentit que mai. Per això ens agradarà escoltar l'opinió i els consells que ens donen els professionals que hem convidat per participar en aquesta taula. La taula la redona la moderarà el Xavier Domènech, el gerent de la cooperativa, i els ponents seran el Juanjo González, és el president de la Fundació Roca i Galés, una fundació encaminada des de fa ja molts anys a l'increment i a la seriositat de les cooperatives. El senyor Anton Vallvé Mariner és el director dels Serveis Territorials d'Agricultura de la Generalitat de Tarragona. Convé que els polítics coneixin directament l'opinió dels pagesos en relació a les seves empreses, no? Per tant, és una bona ocasió perquè ell manifesta l'opinió, però que el pagès també li manifesti amb ell com veuen el futur de la pagesia. També intervendrà el senyor Fermí Vives. Aquest senyor ja és jubilat, és expresident de la cooperativa de Linyola. Va ser un gran promotor del model cooperatiu amb un caire amb seriositat, rigorositat i transparència i que ens explicarà la seva aventura al llarg del temps. I, per últim, el David Valls. El David Valls és l'assessor i el gestor econòmic de la cooperativa. Quasi tots els socis ja els coneixeu per la seva involucració a tota la temàtica i és qui coneix en profunditat tota la vida interna de la cooperativa. També comptarem amb la presència dels alcaldes de Falset i Marçà, perquè són persones que actualment els interessa la continuïtat de la cooperativa, per tant, ells també poden aportar el seu punt de vista en tot això. Quina temàtica debatrem? Per un costat, la viabilitat o no del model empresarial cooperatiu, que nosaltres hi creiem. El relleu generacional a les finques. Ja sabem, la gent es fa gran, qui al darrere hi haurà continuïtat. El finançament. És molt important en moments en què, ja ho heu vist ahir, abans dir, torna a sortir a primera plana de televisió tots els fets que han passat a la cooperativa de l'Aldea. És cert, és veritat, però no surten altres fets que estan passant amb altres estructures bancàries, comercials i caixes, que a fi al cap també són empreses i com totes tenen les seves dificultats. Val la pena que també ho tinguem en compte, no? El cultiu de les terres davant les jubilacions previstes. Si hi ha jubilacions i no hi ha continuïtat, la cooperativa pot ser vàlida per donar continuïtat amb aquesta explotació? Pot ser o no ser? La gestió mancomunada o en segon grau? Es pot fer gestió mancomunada? I, sobretot, generar confiança davant les informacions d'això que hem comentat abans, davant dels fets amb altres cooperatives. La cooperativa que ofereix producte de proximitat, venda i compra, sí que nosaltres anem a tercers països, però també volem que la gent del nostre país compri els productes més propers a la seva, més propers a la seva, al seu consumisme. Ja ho recordeu, sobretot divendres a les 7 de la tarda us esperem a socis i no socis que esteu interessats en tot aquest model. Bé, fins divendres, a on? A l'Ajuntament de Falset. A les 7 de la tarda, us ho recordem. Bé, us esperem i per quan en quant a la ràdio, fins a la propera setmana o bé l'altra, que ja deixem, us en parlarà el sequin que va. Adéu-siau.
Bé, doncs, ja sabeu, doncs, tots els socis, la propera setmana, el divendres a les 7, teniu una cita a la sala d'actes de l'Ajuntament, a l'Assemblea, i tots els que no siguin socis i vulguin assistir a la taula rodona, doncs a partir de les 8. Anem ja a saber qui tenim avui darrere d'un vi.
Darrere d'un vi.
Doncs avui, darrere d'un vi, sabrem qui hi ha darrere del vi Pascona Selecció. Darrere del vi Pascona Selecció s'amaga l'Antoni Ripoll. L'Antoni va néixer l'any 1981, va estudiar el cicle d'enologia i viticultura a l'Escola Jaume Siurana de Falset i posteriorment va fer el màster en viticultura i enologia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid. Actualment és el viticultor, enòleg i gerent de la bodega Baronia d'Entença de Falset i amb ell sabrem qui hi ha darrere del vi Pascona Selecció. Bé, doncs, mentre anem obrint l'ampolla, saludem a l'Antoni. Antoni, bon dia.
Bones tardes.
L'any 2006 et vas posar al capdavant de la bodega Baronia d'Entença, llavors tenies només 25 anys, eres molt jove, no?
Sí, era un nenet.
I com va anar això de tan jove iniciar-se amb una bodega?
Pues mira, va ser el salt, tenia ganes de muntar un projecte, de fer una cosa petiteta, començar amb petit, i bueno, doncs és el que vaig fer, comença a fer poca producció i sempre mirant la finca, no? El que podia treure la finca, el que podia fer. I amb això vaig començar fent els tres primers vins que vaig començar a treure i després se'm va anar ajuntant uns més.
La finca que ens deies, on la teniu?
La finca està aquí al darrere, és la finca aquí als Fontanals, o sigui, està ara mateix de punt geogràfic de la ràdio, la finca són 200 metres, 5 minuts caminant, al costat del poble, la finca més propera al poble. Quan entres de Reus cap a Falset, és la primera finca que veus, de Vall de la Roca Roja, i és una finca bastant complexa perquè consta de tres terroirs diferents, en el qual aquests tres terroirs fem tres vins de tres terroirs diferents.
La bodega també la teniu...
La bodega està dintre la finca, és com si diguéssim, és una videfinca, o sigui, bodega de finca. O sigui, tot està allà, no es mou, no es porta res de fora.
Ens parlaves de que és una finca amb tres terroirs diferents. Quina és l'orientació de la finca?
L'orientació és... normalment estem a cara est, però la cara est és les torres d'Altafalla, les quals és una obaga de cara est, vale? L'orientació de les vinyes normalment estan totes nord-sud amb una petita inclinació cap a de 30-25 graus cap al sud, el qual aprofitem molt més el sol de la tarda. Però després de l'orogènesi i de l'orografia de la finca, pues, hi ha moltes parcel·les que no estan en l'orientació, però normalment el 75% està nord-sud.
Molt bé. I de quines varietats disposeu a la finca?
Pues, disposem de les tradicionals, com la garnatxa i la carinyena. Llavors, mon pare va ser un dels primers pioners en l'any 79 arrencar avellaners i plantar les primeres vinyes forànies com el Cabernet, Merlot i Xirà, que ara mateix ja tenen 30 anys.
Doncs són de les més velles,
com tu deies. De les més velles, sí. Però varietats forànies que no són d'aquí, que s'han adaptat força bé. I d'aquestes, pues, entre aquestes 5 varietats, doncs, estem jugant i estem fent ara mateix 6 vins diferents.
Això anava a dir, a la vostra bodega elaboreu diversos vins. Sí. Avui ens has triat el Pascona Selecció.
Sí.
Per què?
Per què? Perquè el Pascona Selecció és un vi cívic, és un vi que és fàcil, no és complex, no... és un vi molt fàcil de beure, que no té cap complexitat, té un bon nas, un nas fi, suau i no complex. O sigui, el que busca és un vi que sigui cívic, completament fàcil, un vi fàcil, no busco complexitat.
I la resta de vins que tens dintre del catàleg?
Sí, dintre la resta de vins ja comencen a pujar al nivell de complexitat cada un.
Parlaves de que tens monovarietals...
Sí,
que...
sí, també he creat la línia 900, que és la línia de monovarietals, però aquesta és de la finca que tinc a Mora, que ho vinifico aquí dalt, però surt com allò a Catalunya, en el qual trec un monovarietal de Monastrell i un monovarietal de Macabeu, 100%.
Molt bé, doncs entrem, si et sembla, a parlar una mica més en profunditat del vi. Què ha de saber qui vulgui tastar el Pascona Selecció?
Què ha de saber? Doncs que és un vi molt polivalent, un vi, com hem dit ja i ho repetiré una altra vegada, és un vi molt fàcil, que pot jugar en qualsevol hora del dia o en qualsevol àpat sense ser complex, una amanida, un plat de pasta, pizza, un arròs... És molt, molt, molt amè, o sigui, no té complexitat.
De quines varietats es composa?
Està composat de Merlot i Xirà, 50-50, i depenent de l'any, pues, li fem una criança amb roure, pues, d'uns 3 mesos, 5 mesos, que depèn de l'any. O sigui, sempre anem variant, perquè les anyades, com són sempre diferents, unes volen més temps, les altres volen menys temps.
I el procés d'elaboració que segueixes?
Doncs el procés d'elaboració és una cosa bastant interessant, perquè tant el Merlot com el Xirà tenen dos punts de maduració diferents. El Merlot és més primerenc i el Xirà tarda una miqueta més. El que faig és primer seleccionar la parcel·la. Normalment aquest vi està fet amb terroir d'argila, en el qual sempre selecciono, cada any més o menys sempre les mateixes parcel·les les que van amb aquest vi. Però hi ha hagut anys que he tingut que canviar perquè no seguia la tònica que volíem d'aquella anyada. I el que han fet és la maduració, o sigui, el que farem és sobremadurar el Merlot i collir el Xirà verd, en el qual collim les dues varietats al mateix moment i fem el cupatge directament a la tina. Ja.
Fermenta
tot junt. A més, tot espontani, sense llevats llevats autòctons, indígenes de la nostra finca, perquè així ja dona la nostra tipicitat, la nostra diferència, que és un dels factors claus, perquè merlots xirats pel món n'hi ha, merlots monovarietals i tot això, però merlots xirats amb llevats autòctons de la nostra finca, pues, no n'hi ha. I per això és un punt a favor, doncs, de ser una mica diferents.
Doncs bé, ara que ja coneixem una mica més com és el vi, què et sembla si comencem a fer el tast? Doncs
pues vinga. Doncs, bueno, començaríem pel color. És l'anyada no l'han parlat, però és una anyada 2010, la que està ara mateix al mercat. i la que es pot trobar a qualsevol lloc d'arreu de Catalunya, en principi, una miqueta a l'estranger també, però de moment a Catalunya 100%. Doncs és un color violaci, és un color molt jove, té unes tonalitats molt, molt joves. El que et crida l'atenció és dir, hòstia, aquest vi, el sem aquest color tan jove, pues, serà fresc. I és el que busquem nosaltres també, una frescura amb aquest vi. Perquè també la frescura ens la dona la finca. La finca, el ser en aquesta posició, cara és, però la cara és obaga, i a més és molt frescal aquesta finca, ens dona unes acideses no normals a la Déu Montsant. O sigui, sempre ens passem d'acideses. Són molt àcids, vins molt àcids. Però aquests vins molt àcids necessitem temps després per madurar-los dintre, en dipòsit o en barrica, però quan surten, doncs, donen la frescura i no són càlids, sinó són frescos. O sigui, l'acidesa aguanta el vi i també dona frescura en boca. Però hem de tindre un període de temps.
Molt bé, ara que ja hem fet una mica la primera fase, la fase visual, anem a veure el nas, anem a fer la fase olfactiva.
Pues el nas, pues, això també del nas, jo soc una persona doncs, que tampoc no vaig a buscar... O sigui, les aromes que podem trobar en un vi són només records que tenim d'altres a la ment. ¿Vale? Jo podria dir que té aromes a tal i tal i tal, i hi ha molta gent que no les trobarà. Dic que no és... O sigui, la meva paraula és que no tinguin problemes de lo que digui, perquè los aromes només són records a la ment que tenim. Que per mi, ara em recorda pues a fruiteta vermella, tons de violetes, però molta gent pot trobar altres tonalitats. Fins i tot un to pues, molt, molt per davall de la criança en barrica, que surt una miqueta de l'aroma de la bota, una miqueta de vainilles, però és molt, molt, molt tènue, molt, molt, molt per baix. I aquí podríem dissertar totalment, no del meu vi, sinó de tots els vins, al parlar dels aromes. Perquè com per saber tastar vins, el consell que dono pues que provin, que vagin provant, que provant s'aprèn. O sigui, no necessites cap curs. Jo estudiant no vaig aprendre a catar. Vaig aprendre a catar tastant i tastant.
Sí, sí, que és quan compares i quan comences
sí,
a comparar,
no? Sí, 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 sí. Realment, les aromes són un record que tenim a la ment. I quan les molècules que podem sentir via olfactivament ens activen al cervell, però ens activen records que tenim. No aquella aroma, sinó records. Que cada un pues, ha ensumat les fruites madures o les fruites del bosc o el que sigui en llocs diferents i seran tons diferents, completament. No perquè jo digui que sigui fruita vermella, ha d'olorar fruita vermella.
Sí, 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 cadascú li trobarà els seus matisos,
clar,
oi?
Clar, clar.
M'agraden els conceptes que has donat aquests de que els aromes te desperten records. I és veritat, és la definició més senzilla del que estàs olorant. No cal que tu trenquis el cap a veure què és allò. No, t'activen records i punt. No?
Activa records i te fa... O sigui, jo, el sentir del plaer d'un vi és poder fer flashbacks a la vida i dir, ostres, que et transporti a un altre lloc, aquest vi te transporta a un altre lloc. I disfrutar d'aquell moment. És que realment és una de les virtuts dels vins d'arreu és que cada un és diferent i cada un te donarà una tonalitat diferent. I els aromes són brutals, que són viatges que faràs amb el temps. O sigui, te'n recordaràs de quan eres petit, de quan vas fer un viatge no sé on, pues te fan viatges.
Anem a fer, si et sembla, ara el tas, la part de la boca, el gust, com molt bé dius.
Pues d'entrada és un vi que entra molt, molt, molt fresc, de l'acidesa que estàvem parlant, i després se va omplint la boqueta, però després se va perdent i no pesa la boca. O sigui, dintre la boca no té cap aresta, no és agressiu, no té cap punta que marxi. El que hem volgut fer és que sigui un vi rodonet, però que no tingui xitxa, o sigui, no tingui potència. O sigui, que no sigui pesat. I per això busquem que sigui molt polivalent en qualsevol tipus de plat. Perquè el que és bo d'un vi és que es pugui compaginar amb un menjar. Vale? Que vagin d'un tàndem del vi i la gastronomia. És el més important.
Sí, per buscar un bon maridatge.
Això mateix. I és un vi pues, que vol pues, unes coses suaus, com una amanida, un plat de pasta, una pizza, un plat d'arròs, fins i tot diria carns, carns blanques, com la del pollastre, un pavo, un conill, fins i tot. Però ja fins aquí. Després ja necessitaríem altres textures.
Diríem que és un vi pel dia a dia.
Sí, un vi de dia, un vi de dia.
Deies abans que el podem trobar, aquest vi,
sí,
per la zona aquí de
pues
Catalunya.
Aquí, a Falset la podem trobar. Pues, quasi tot m'ha estat expandint bastant per Catalunya. Quasi tot Catalunya ja la tinc complerta. Me falten petites llacunes per poder arribar, però bueno, ja és el meu objectiu del 2012, quasi que tancar Catalunya. Amb agraïment pues, als que estan fent el treball pues, tant a Barcelona, que en tinc tres, que és... Els Sentits, el Vinimés i els Discavi, que són tots els que em fan Barcelona. Estic molt content amb ells. Després també tinc els de Girona, que també treballen molt bé. L'any passat vaig entrar en dos llocs. O sigui, vaig fer tota la província de Tarragona a través de Licor Gener. I llavors vaig entrar pues, a la zona bastant complicada, que era la Puigcerdà, pues, a través del Xavier Rovira, que m'està ajudant i estem treballant bastant bé. I avui, i enguany, doncs hem entrat ja pues, a la província que ens faltava, i la província més difícil i més dura de Catalunya, que és la província de Lleida.
Per què dius que és la més difícil
perquè
i la
és
més
molt dura,
dura?
És molt dura.
La gent de Lleida no beu vi? O...
No, és que no és per malament de la gent de Lleida. Però...
No, òbviament no estem parlant malament, però per la gent que ens està escoltant i fins i tot per mi, que no conec no, res del mercat vitivinícola, no? Em sorprèn que em diguis que Lleida és una plaça difícil.
És una plaça difícil. Per tres conceptes. Ells tenen arraigada pues, la de Costes del Segre, són molt seus, i a vins de fora pues, els hi costa, però bueno... Costa el que costa, però entres al final, no? És la primera barrera que has de passar. I després també que hi ha molta riojitis i molta ribera, bastant extensa, i és la falta de costum de trobar noves tendències, perquè el que estem fent al Montsant són noves tendències. O sigui, tots els vins que estem fent al Montsant pues, estem canviant pues, el panorama mundial de la vitivinicultura. Tots els productes que entren d'aquí al Montsant són al·lucinants. O sigui, cada un pots trobar des dels del que fan a la Figuera, des del que els fan a baix a Guiamets, a Capçanes, a Falset, vés a buscar el lloc al Molà. O sigui, totes les diferents zones, o els de la Serra, o de l'Hermós, pues, estem muntant-ho bastant xulo.
Doncs molt bé, amb això quasi que tancaríem la teva participació. Ja et coneixem millor el teu vi, que esperem que tota la gent que ens està escoltant doncs s'animi i que tasti aquest Pascona Selecció o qualsevol dels altres vins que produïu a la teva bodega. Abans d'acabar, però, m'hauries de dir un número de l'1 al 9 per saber qui s'emporta el vi de la setmana passada, el Gènesi, juntament amb una ampolla de la cooperativa.
De l'1 al 9. El 4.
Doncs el número 4 és per l'Amparo Diego des de Marçà, que s'emporta doncs, aquestes dues ampolles. Abans d'acabar, alguna cosa per finalitzar aquesta entrevista?
Home, també volia dir pues, que gràcies també que el 2010 van entrar dos companys amb mi al celler, que conjuntament pues, estan fent un vi ells que es diu Comunica, que també surt de la nostra finca. I ara, aquest 2011, han començat un projecte nou de fer un vi a mitges, que es diu La Comèdia, que aquest any començarem a invadir tot arreu amb La Comèdia i farem comèdia. Pensat, La Comèdia va sortir de... Volíem ficar La Comèdia de Falset. Però per no faltar el respecte a ningú i tot això ho vam deixar a La Comèdia, sé que és.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Antoni, per la teva participació i bé, com dèiem, animem a tothom a tastar aquest Pascona Selecció. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
I seguim doncs endavant, seguim amb les anècdotes, amb l'anecdotari del Jaume Teixidor.
Anècdotes d'un centenari.
La compra d'un tractor per la cooperativa de Marçà, per Neus Rofes. Avui en dia tots els pagesos tenen tractor, remolc i altres màquines per realitzar les tasques al camp. Per tant, ens pot sorprendre les decisions que es prenien a mitjans del segle passat. L'any 1942, la cooperativa de Marçà, entre altres coses, va plantejar l'adquisició d'un tractor. Però aquesta idea fou rebutjada, ja que es considerava que les finques del terme no eren apropiades per a ser treballades per aquesta maquinària. El sòl era massa irregular. Haurien de passar uns quants anys fins que es veiés la necessitat de comprar un tractor. L'any 1950, el Ministeri d'Agricultura va assignar a la cooperativa l'opció de comprar un tractor tipus de 32 o 40 cavalls marca Alice Chalmers de gasolina. Després de discutir si convenia o no adquirir-lo, s'envià una comissió formada per tres socis, Joan Sabater, Joaquim Nolla i Joan Piqué, el concessionari de Saragossa, per veure el funcionament del tractor. Amb el criteri favorable de la comissió, per fi s'adquireix el tractor i estris al preu de 136.610,25 de pesseta. A partir d'aquell moment es constituí la secció del tractor i es va redactar un reglament per a la bona utilització d'aquest. Entre d'altres coses, el reglament deia: el tractor no es podia vendre en un termini de 4 anys. S'establirien torns per gaudir del seu servei. Cada 15 dies s'hauria de revisar. Si algun soci l'emprava malament, es podia multar. I el tractor també es podia destinar a fenyes als cellers. Es recomanava als socis que tinguessin els camps nets de sarments, pedres, etc. Per últim, es va estipular el preu d'utilització per al soci amb 100 pessetes hora i el no soci amb 125 pessetes hora. Amb els pas dels anys, es van anar incorporant altres tractors fins a arribar avui en dia en què són imprescindibles.
Doncs bé, donem les gràcies al Jaume per aquestes anècdotes, per aquest anecdotari que cada setmana anem descobrint, i ara anem cap a l'espai Ètim en Viu, que aquesta setmana la Ruth ens entrevista la Marta Rodríguez.
Marta Rodríguez Peribáñez pinta en vi, converteix la Garnatxa i la Carinyena del Negre de Bota de la cooperativa en art, visual i literari. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda.
Què aporta el vi que no fa la pintura?
Doncs aporta una profunditat i una calma, perquè demana temps. Temps que és l'única manera que es troba, doncs, pintant en vi.
Un vi, un moment, i amb quina persona?
Doncs un vi de tarda, cap a les 7, quarts de 8, i amb algú qui pugui compartir una exposició que hagi anat a veure, algun llibre que hagi llegit, alguna anècdota que et faci veure.
La propera pregunta era: el millor maridatge per tu sempre és amb cultura?
Amb cultura, doncs sí, però ja et dic, també hem sentit l'humor i també, evidentment, en vida.
Una necessitat molt imperiosa que tenim actualment és fomentar el consum de vi català. Amb quina proclama ho faries tu?
Amb quin, perdó?
Amb quina proclama, amb quin crit, amb quin missatge?
Home, se m'acut que, evidentment, de la terra, de proximitat, i si pot ser del pagès de davant de casa, millor.
Ens recites un vers, Marta, o ens el recomanes per acompanyar una copa? En tens algun al cap?
A veure... Sí, em penso que és un vers de Borges que diu: entrem a l'alegria i som com ell.
En quin poble del Priorat et perdries?
Ostres, em penso... Ara no sé si m'equivoco, si és Priorat, la Vilella Baixa.
Ho és, ho és.
Sí, perfecte.
La cooperativa, què et suggereix?
Per una banda, em suggereix un temps antic, sobretot per l'edifici, que és com molt entranyable, és com una gran balena que acull molts òrgans, no? Molts elements, com molt ancestrals. I per altra banda, doncs la modernitat, perquè hi ha tot aquest element metàl·lic que et porta molt el temps present.
Completa la frase: 100 anys fent vi són...
Molta història, molt de futur encara.
I per aquesta nit, cervesa, vi o gin tònic?
Doncs si fa molt de set, em penso que un vi, perquè s'acosta més a la temperatura corporal que no pas una cervesa, i el gin tònic haurien de passar moltes més hores.
Perfecte, Marta, moltes gràcies. Per conèixer la teva obra hem de consultar capdepardals.posterous.com, és així?
És així.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs donem les gràcies a la Ruth i al seu espai Ètim en Viu, que cada setmana ens va descobrint, doncs, noves persones que bé, doncs, fan diferents tasques relacionades amb el món del vi. Aquesta setmana, doncs, era la Marta Rodríguez. Seguim i anem ja cap a la recta final del programa. Encarem les rondes del vi.
Les rondes del vi.
Doncs sí, avui presentem un vi, més aviat, avui no el presentem. Se presentarà el pròxim dia 26 a la Fira Alimentària. Però aquest vi, que continuarà a rondar a partir d'aquell dia, se dirà Ètim 100. Ètim 100 s'ha volgut fer una mica de, com si fos el vi del centenari, però el vi professional. I aquí agafo una frase que ens acaba de dir l'Antoni: aquell vi que, bueno, que no li vas a buscar més coses perquè el pugui tastar molta gent, o bé aquell altre que ja té més complexitat perquè el trasti un professional. L'idea d'aquest vi és encaminat al professional. Penseu que només seran una edició limitada, 2.000 ampolles. Diu que és un vi elaborat amb tres històries, tres tipus de fermentació. Una, com antigament, tot el raïm negre barrejat, entrava tot barrejat a la cooperativa, als cellers, i d'allà sortia carinyena, garnatxa, en aquell moment no hi havia més varietats, per tant, se collien totes barrejades. Als anys 60-70 se va començar a introduir la maceració carbònica. Els que sigueu més grandets recordareu el senyor Doñate amb la innovació que va fer amb aquests vins. I si sobretot, si mos escolta el Pepe, tots sabeu qui és el Pepe, portava el vi del Mas d'en Cosme i amb ell amb el tractor feien abocar els trulls, allí el barrejaven en gel carbònic i el raïm anava rebentant els grans a partir del carbònic que li afegien. Era una altra forma de fer la fermentació. I actualment, tal com se fa, per varietats, el vi va fermentant i per maduració, segons cada vi com està acollit. S'han fet 3 copatges d'aquest vi elaborat i tot aquest vi es traurà al mercat. Objectiu: demostrar que és capaç de fer una cooperativa i el destí principal, el professional. La pregunta serà, aquest serà el vi del centenari? Sí, no? Bé, això ja ho descobrirem d'aquí uns quants dies. De la mateixa manera que es va fer un cinquantenari, que es va fer un 75 aniversari, i amb destí a tots els socis i en públic més general, segurament que en farem un altre, el presentarem. Però de tot això ja en parlarem una vegada, veiem l'impacte que ha tingut alimentària i en determinats professionals. Bé, això és tot. I si algú té curiositat per veure què fan alguns distribuïdors per Sant Josep, entreu a la web www.donenvida.com i veurem com estan obsequiant o incentivant el consum amb aquell pare que no se porta gaire bé, el pare que ho fa bastant bé o amb aquell pare que és un esplèndid. L'obsequi la mateixa botiga t'ho proposa. Recordeu, www.donenvida.com. I bé, fins aquí la ronda d'avui.
Esperonem el programa.
La pregunta d'avui és, on es farà l'Assemblea General Ordinària i la posterior taula rodona en la qual és molt important que assisteixin tots els socis?
Torna'ns a repetir la pregunta, que l'has fet molt llarga avui.
Josep Maria, això. On es farà l'Assemblea Ordinària i la posterior taula rodona en la qual és molt important que assisteixin tots els socis?
Molt bé.
Doncs bé, tots els que hagueu estat atents a l'espai d'Anem al Tros d'avui, segur que sabreu la resposta d'aquesta pregunta. On serà l'Assemblea de Socis del proper divendres?
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Ja sabeu les respostes, com sempre, a l'adreça de correu electrònic que ara ens recordava molt bé la Mònica, i bé, teniu temps fins al proper divendres a les 6. Amb això acabem ja el programa d'avui. I acabem el programa d'avui. Recordem que la setmana que ve no tindrem programa perquè, com us deia abans el Jordi Soldevila, a l'acabar la tertúlia tindrem l'especial de 25 anys de Ràdio Falset, amb la qual cosa tota la programació quedarà anul·lada per aquest programa especial que esperem doncs, que escolteu tots i que us agradi força, on intentarem recordar i rememorar tot el que ha passat durant aquests 25 anys. Nosaltres tornarem d'aquí a 15 dies. Hem estat, com sempre, doncs ja ho sabeu, el Josep Maria Cots, la Iona Colom, el Jaume Teixidor amb les seves anècdotes del centenari, la Ruth Troiano, que ens ha portat al seu espai Ètim en Viu, i avui hem comptat amb la col·laboració de l'Antoni Ripoll a la part tècnica.